Salutacions, senyores i senyors, benvinguts un dissabte més al programa Converses. Estem, no com sempre, al restaurant Ostres Gran Marina del Walter Center de Barcelona. Hem canviat doncs la significació aquesta setmana i, bueno, si el Gran Marina ja és un luxe, el que estem avui és un superluxe. Avui us parlem des de l'Eurostars Sitges, un hotel també de 5 estrelles, en un lloc privilegiat de Catalunya com és Sitges, amb unes panoràmiques i unes vistes fantàstiques i unes instal·lacions doncs que val la pena visitar, convidar i gaudir. Després us explicaré com ho podeu fer. Ara, però, anem a començar el programa presentant, com sempre, els qui faran possible aquest Converses, que són el Leandro Lamor. Leandro, molt bona tarda.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I, com sempre, hem de tenir un convidat a l'alçada, al nivell del que és aquest hotel on estem, a l'Eurostar Sitges 5 estrelles, el senyor Jordi Hereu. Senyor Hereu, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és ara mateix un convidat d'alçada, és el president d'Hispasat, l'empresa nacional que es dedica a posar a dalt de tot els satèl·lits espanyols i donar servei a tot el món. Per qui no el conegui, també és exalcalde de la ciutat de Barcelona i quan va deixar l'alcaldia de la capital catalana va muntar una consultoria que es diu Eden City, dedicada doncs, a veure com han de ser les ciutats i els territoris de cara al futur. Vull dir que hi ha moltíssimes coses amb les que podem parlar del senyor Hereu, el món de les ciutats, el món de la política també, perquè també és alcalde de Barcelona, tenim les eleccions municipals aquí mateix, i el món dels satèl·lits que... abans de començar el programa hem fet una xerrada amb ell i estava completament entusiasmat de les coses que ens ha explicat i que ens explicarà i de les que ens ha explicat i no pot explicar perquè són secrets que no es poden dir. Però bé, senyor Hereu, si, per on vol començar? Jo li proposo el món de la política, va. Vol o no vol?
Sí, home, sí.
De passada i ràpidament.
Bueno, primer, com sempre, agrair-vos el poder tenir aquesta trobada. Home, amb una vila tan, per mi tan estimada com Sitges, perquè clar, jo fa més de 40 anys que vinc a Sitges, perquè senzillament perquè la meva dona i la seva família hi tenen casa, i per tant és una ciutat, una vila que m'estimo molt.
Molt bé. I a més ara té l'oportunitat de gaudir avui doncs, d'aquest hotel que tenim aquí doncs, amb un magnífic dinar que ens han preparat. I entrem en matèria. Bé, en política. Vostè ha sigut alcalde de Barcelona, va deixar-ho. Tenim les eleccions municipals aquí mateix, a la cantonada, 28 de maig. D'entrada, al senyor Hereu, li agradaria tornar a la política en actiu o diu, escolta, això ja és forma part del passat, jo tinc la meva consultoria, estic ficat en el món dels satèl·lits i estic molt bé, l'Osada, no me molestis.
Bueno, jo sempre dic que porto ja més de 11 anys allunyat de la política institucional. Mai he deixat la política, com a ciutadà i com a militant apassionat, per una certa causa amb la que segueixo creient, però sempre dic que tinc un gran record de la meva etapa política. Jo vaig estar quasi 14 anys a la institució, a l'Ajuntament de Barcelona, amb regidors i també com a alcalde. Sempre dic, tinc molt bon record, però no tinc cap nostàlgia. No tinc cap nostàlgia perquè jo porto 11 anys disfrutant molt de coses que faig. A mi sempre m'ha interessat molt els temes col·lectius, la política, i també sempre m'ha interessat el món de l'empresa. I per tant, escolta, jo estic disfrutant molt d'aquesta etapa com vaig disfrutar anteriorment.
Se li nota que disfruta el món dels satèl·lits perquè la cara de felicitat i de goig que té és impressionant. Però aviam, les eleccions, li deia, 28 de maig, com veu vostè Barcelona? Creu que Barcelona necessita un canvi urgentment per tornar a entusiasmar els barcelonins de la ciutat de Barcelona?
Bueno, Barcelona és una ciutat magnífica i a la vegada és de les ciutats més debatudes del món, perquè jo crec que els barcelonins tenim la característica que ens l'estimem molt i tot ens sentim protagonistes de la nostra ciutat. Sempre la volem millor. Quan jo la comparo en termes internacionals, he de dir que la ciutat de Barcelona resisteix qualsevol comparació. És una ciutat que té grans potencialitats i crec, sincerament, que les seves potencialitats, l'última dècada, els 12 últims anys, crec que Barcelona legítimament, jo ho vaig viure en el 2011, diguem-ne, es va acabar una etapa de 30 anys, durant 12 anys ha volgut provar altres camins, que va anar des d'una opció més conservadora i nacionalista, i després ha provat el populisme d'esquerres. En quant a lideratges, jo crec que era totalment legítim el provar aquests camins. Home, però al cap de 12 anys, jo crec que Barcelona ha perdut oportunitats, i per tant, jo crec que Barcelona té grans oportunitats i ha de tornar a un camí que no sigui ni el nacionalisme independentista ni el populisme d'esquerres, que jo crec que han estat dos proves que han tingut segur coses positives, però jo crec que el balanç és de tornar al camí d'una esquerra no dogmàtica, d'algú, per mi, el més important. Necessitem un alcalde que consideri que quan és alcalde ho és de tota la ciutat. I, per tant, el diàleg com a filosofia i com a mètode, el respecte a tota la pluralitat de la ciutat de Barcelona, i pensar que les ciutats no som una pel·lícula de bons i dolents, sinó que tots som agents que necessitem i construïm junts la ciutat. Crec que aquest tarannà l'hem de recuperar, i per tant jo sóc molt clar, crec que l'experiència d'una Barcelona sotmesa a un procés independentista ja ho hem viscut i no ens va anar bé, i crec que una ciutat sotmesa al dogma d'una gent que creuen que tenen veritats absolutes, crec que això va en contra de l'esperit de Barcelona.
L'última, per la meva part, i també dins de l'àmbit polític, els candidats que han passat per aquí, per aquests micròfons en el que està vostè assegut avui, han passat tots, menys la senyora Colau. Està convidada, si vol venir, aquí té el seu micròfon, ja ella sap que té
l'oportunitat. Però no en els llocs forma part del seu tarannà,
Sí, bueno,
És això que dic, o sigui, necessitem gent que pugui anar a qualsevol lloc a parlar amb gent de qualsevol idea.
I que es
idea.
Pugui explicar, aquí deixem explicar els convidats.
Bueno, és que a Barcelona som tots, clar. No? I per tant, escolta, i acabo, vull dir, a l'haver provat aquestes dues coses, el que dic és tornar al camí que teníem.
Del seny.
Amb claus noves, amb els reptes nous i amb la Barcelona del 2023. Per tant, no un exercici d'enyorança del passat, sinó del tarannà de sempre amb les claus actuals. Home, no li diré el nom de qui això representa en el 2023, però ja se
ja
sap
intueix,
tothom amb
no?
qui
clar.
Jo aposto. No?
Molt bé. Aviam, jo li deia que tots els candidats que han passat per aquí han dit el mateix. El barceloní ha de recuperar l'orgull de sentir-se de Barcelona. S'ha perdut aquest orgull de sentir-se barceloní, senyor Hereu? Vostè com a barceloní com ho veu?
Bueno, jo amb això surto en defensa de Barcelona. Barcelona té problemes evidents i els ha d'enfrontar i els ha de resoldre. Però la gent de Barcelona està orgullosa de ser de Barcelona. I per tant, perquè tenim mil motius.
Tot el que està passant i tot el que s'està fent.
Sí, però per això s'ha de fer el balanç. O sigui, una cosa és que un té problemes, no? Però l'altra és que tenim moltes oportunitats. I per tant, aquesta és una ciutat que té un atractiu evident i ha de resoldre temes. Temes que a vegades alguns es resolen a la plaça Sant Jaume, però en els dos cantons. Perquè, per exemple, quan afrontem temes de seguretat, necessitem Ajuntament i Generalitat amb un concepte de seguretat i d'autoritat democràtica que s'exerceixi sense complexes, per exemple. No? Quan parlem d'atraure activitat econòmica, home, en aquest sentit sí que crec que sort que hi ha hagut, no sé, gent com Jaume Collboni a la ciutat de Barcelona. Si no, teníem una alcaldessa que des de sempre ha tingut un discurs, tot i que ara vol dissimular, que ha estat contra l'activitat econòmica. I per tant, home, nosaltres som ciutat, jo sempre dic, en el Saló de Cent, els escuts que hi ha a sota, és dels comerciants, dels artesans, o sigui, és una ciutat que sempre ha estat la ciutat de les oportunitats. I per això ha tret a tanta gent, diguem-ne. Home, hem de recuperar aquest tarannà, el tarannà de que tothom és benvingut a la ciutat de Barcelona per desenvolupar el seu projecte de vida, el seu projecte d'empresa també, no? Per tant, home, això per mi vol dir tornar a la normalitat, de la que no haguéssim hagut de sortir mai.
En fi, Leandro i Juan Carlos, som-hi.
Sí, i dintre de lo que és vostè coneix molt bé el món de les ciutats i les tendències que hi ha de cara a l'actualitat, dintre d'aquesta xarxa de ciutats europees importants, quin paper pot jugar Barcelona? De què pot ser referència?
Bueno, Barcelona, aviam, sempre ens ha encantat jugar un rol, que és, nosaltres som una ciutat del nord del sud, i del sud del nord, és a dir, nosaltres som una ciutat del sud d'Europa, plenament europea i plenament mediterrània. Home, doncs nosaltres hem de ser el típic exemple de ciutat que se'n surt favorablement dels reptes que tenim totes les ciutats. Si parlem de l'habitatge, no?, que és un dels grans reptes de les ciutats que tenen èxit, hem de trobar fórmules per poder resoldre aquest gran tema. No des de les propostes que jo veig a vegades fallides, de dogmatisme aplicat a l'habitatge, que ha donat de tot menys resultats. perquè ara ja podem dir, després de 8 anys d'una força política que va entrar amb la bandera de l'habitatge, el seu balanç és un fracàs, perquè ara costa molt més que fa 8 anys trobar habitatge. Però, per exemple, la interrelació entre turisme i Barcelona, doncs Barcelona ha de ser un gran exemple de com a partir de l'èxit podem generar una bona interrelació entre aquest gran fenomen que és el turisme i una ciutat que necessita globalitat i atraure interès i inversió. Doncs Barcelona, jo crec que té un paper que és demostrar que aquestes coses ens en podem sortir. És a dir, que podem fer aquest ensamblatge de fenòmens d'una ciutat amb personalitat respecte a fenòmens globals com el turisme. I també el mateix et diria amb la immigració, per exemple. O sigui, nosaltres hem de ser un bon laboratori urbà de que aquestes coses ho sabem fer bé. I Barcelona té la capacitat per fer això. Perquè des de sempre hem estat acollidors, emprenedors, i aquests temes jo crec que han estat encorsetats els últims 12 anys. Segurament perquè hem subordinat la ciutat de Barcelona a causes que no acabaven d'entendre Barcelona, sinó que volien utilitzar Barcelona. L'independentisme va voler utilitzar el Cap i Casal per la seva causa, però el Cap i Casal és molt més que l'independentisme. I Barcelona és també una ciutat que no entén de dogmatismes. No entén de dogmatismes. Per exemple, la mobilitat mai havia estat una pel·lícula de bons i dolents. Sempre havia estat la ciutat, jo ho he explicat per tot el món, és la ciutat del pacte per la mobilitat. Amb una taula, nosaltres teníem tots els agents de la mobilitat. Des de la bicicleta, el cotxe, el món educatiu, el transport públic, tothom estàvem en una taula i tothom acordava amb una agenda única. O sigui que, per tant, això és l'antítesi d'ara, de gent que concep que la mobilitat, de manera demagògica i errònia, ha d'anar contra el cotxe, per exemple. Nosaltres propulsàvem una tesi que es diu l'ús racional del cotxe, que vol dir utilitzar-lo de la manera adequada en el lloc i en el moment adequat. Però no aquest discurs, diguem-ne, que fa l'anatema contra un dels modes de transport, que no té en compte l'envelliment de la població, que no té en compte que nosaltres som ciutat que fabriquem cotxes pel món. I per tant, jo el que dic és superar el dogmatisme per anar en aquesta cosa que és la tesi de progressisme, sí, perquè jo defenso una ciutat amb visió progressista, però que té en compte tota la ciutat, no només els de la meva colla, no només els de la meva, del meu grup, diguem-ne, que s'imposa a la resta. Bueno, llavors, per mi això és fonamental i s'aplica en totes les coses, no?
Es pot dir més alt, però no més clar i més fort, senyor Valero. Bueno. Valero.
Sí, a mi m'agradaria despegar el coet cap a l'espai.
Agafem un satèl·lit.
Efectivament. Vostè és president d'Hispasat, una companyia de capital també públic-privat, no?
Sí.
I que té 30 anys i que en aquests moments juga un paper important dintre de molts àmbits, no? L'àmbit de les telecomunicacions és evident, l'àmbit de la defensa també. Quin paper juga Hispasat dins del món espaial, no? Perquè els que ens escolten situïn una mica el rol d'aquesta empresa d'Espanya, sí, en definitiva, dintre del món espaial.
Mira, per entendre-ho, es va fundar fa 34 anys i ara fa 30 anys vam llançar el primer satèl·lit. I perquè s'entengui, l'Espanya de l'inici dels 90 tenia unes necessitats, el seu exèrcit, les seves televisions, les seves ràdios, i Espanya en aquell moment hagués pogut optar. Les necessitats les contractaré a empreses d'altres països o decideixo fer un programa espaial propi per jo generar la tecnologia que dongui satisfacció a les necessitats de país. Espanya la va encertar fent un programa espaial amb el qual va decidir tenir, en aquell moment, ja autonomia estratègica tecnològica, i d'aquest programa espaial va sortir, com a fruit, Hispasat. Per això jo sempre dic que Hispasat té una dimensió d'empresa, però a la vegada és un projecte estratègic de país. D'un país que va decidir, jo crec que amb encert, i això ho dic en honor a la gent que, a gent com Elena Salgado o Josep Borrell, que era la gent que fa 30 anys estaven. Llavors, A partir d'això, aquest projecte ara ja té més de 30 anys d'història. Jo sempre dic, perquè vam celebrar el 30 aniversari, que han passat molts governs i hem passat molts presidents i tots ells han fet bones aportacions a Hispasat. I a més jo m'he reunit amb tots els presidents i presidentes al llarg d'aquests anys, on han governat diferents governs.
De cada color.
Però sempre hem treballat la idea de que Hispasat és un eix estratègic de país. Val? Llavors, Hispasat, al fer molts satèl·lits, per un dels temes que ha fet, és que ha generat la creació de la indústria de l'espai a Espanya. Perquè quan nosaltres fem un satèl·lit, hem traccionat a tota una indústria de l'espai a Espanya. Un altre tema és que tenim una gent amb una categoria tècnica que fa que Hispasat està a totes les taules del món i d'Europa, de tu a tu, amb tots els interlocutors internacionals. Per tant, ho vull dir molt clar, Espanya, en l'espai, està en l'òrbita dels primers països, eh? I per tant nosaltres ara que haurem de decidir temes molt estratègics a Europa, doncs he de dir que Hispasat està en les taules on s'està decidint, per exemple, la constitució d'una nova constel·lació de nanosatèl·lits europeus, i que per tant una constel·lació que ens doni comunicacions segures, que ens pugui universalitzar la connectivitat a tota Europa, que des d'usos civils i també, evidentment, de seguretat i defensa, Europa tingui un instrument d'autonomia estratègica també en l'espai, per poder defensar el projecte d'Europa respecte a altres regions i altres blocs en el món, necessitem aquest instrument. Bueno, pues, escolta, Hispasat està al servei d'aquesta estratègia de país, novament. Ara, Hispasat fa moltes altres coses. Per exemple, universalitzar la connectivitat digital a tot Llatinoamèrica, perquè el satèl·lit, a diferència d'altres tecnologies, té aquesta capacitat de fer arribar la connectivitat a la vall més recòndita d'una cordillera o al lloc, al racó més aïllat de l'Amazònia, allà hi arriba el satèl·lit i segur que no hi arriben altres tecnologies. Bueno, per tant, som un instrument al servei de la connectivitat digital i també he de dir, a través d'Hispasat, nosaltres donem la senyal de més de 1.300 canals de televisió i ràdio, especialment en espanyol. I, per tant, som un instrument també amb dimensió cultural molt potent.
En aquest sentit, no fa pas gaires setmanes, crec que mesos, heu posat a l'aire un nou satèl·lit, l'Amazonas Nexus. Crec que també fa molt poc s'ha pogut tancar o està a punt de tancar-se un acord important amb el govern de Colòmbia per portar internet a pràcticament tota Colòmbia, i si no estic mal situat també hi ha tancat un acord Hispasat amb el govern d'Espanya per donar cobertura de wifi a tot el país, a tota Espanya, no? Vull dir que vols anar des de la... Ho deies abans de començar el programa, des de la Vall d'Aran fins a l'última punta de Huelva i que no tinguis cap problema de connectivitat, no? Això és així?
Certament.
Són tres
cors... Sí, començant per l'últim, hi ha un plan que es diu Plan Único Banda Anxa Rural, en el qual nosaltres donarem el servei majorista, en el qual s'hi enganxarà des de Telefònica, Vodafone, els grans, però també tots els operadors de telecomunicació locals, comarcals, i ells donaran un servei que donarem una bona connectivitat digital, però el que també és molt important, amb les condicions econòmiques iguals a la d'un ciutadà que viu en una ciutat densa. I, per tant, connectivitat, assequibilitat i accessibilitat. I, per tant, poder garantir el dret digital.
Això a quin preu, aproximadament?
Doncs mira, al mes 35 euros. Però, a més, com que la connectivitat de satèl·lit necessites una antena i un mòdem, es subvenciona al 100% aquesta antena i aquest mòdem. I, per tant, la barrera d'entrada d'adquirir la tecnologia és pràcticament gratuïta en molts casos i, a més, després tens una quota que és totalment assimilable al que puguem pagar la gent que tenim l'altra alternativa de fibra òptica perquè vivim en ciutats. No? Llavors, aquest és un tema fonamental. Aquesta idea d'extendre la connectivitat és obvi que en un continent com Llatinoamèrica, on més del 50% de les llars no tenen connectivitat, allà hi ha un ampli camp i, per tant, nosaltres podem accelerar Escolta, si el creixement econòmic depèn de la digitalització depèn de la connectivitat. Per tant, jo l'altre dia a la cimera empresarial de la cumbre iberoamericana, jo deia, quina manera d'accelerar el desenvolupament econòmic? Home, una de les grans maneres és accelerar la connectivitat a través dels satèl·lits, que podem fer la revolució digital i així aportar punts de PIB a un continent que, malauradament, tenen poc creixement econòmic. I, per tant, home, jo el que els hi vaig dir i els hi vaig demanar en els responsables és accelerem la revolució digital a Llatinoamèrica. També ho he de dir, per què? Perquè o a Europa ajudem a Llatinoamèrica a la revolució digital o ho faran altres blocs del món. I crec que per una raó geoestratègica l'enllaç entre Llatinoamèrica i Amèrica i Europa és més fonamental que mai.
I passa per Espanya.
I passa per Espanya. Nosaltres som el node de connexió entre Europa i nosaltres som la vertent. Bueno, en aquesta taula hi ha gent que d'això en sap molt, de l'eix atlàntic, el eje atlántico, que per cert és l'eix de la democràcia. I per això jo sempre parlo, a vegades en broma, però moltes vegades en sèrio, de la diplomàcia del satèl·lit. O sigui, per mi no és només una estratègia empresarial, que també ho és, perquè jo responc d'una compte d'explotació. És també un tema d'estratègia de país, diplomàtica, de les millors coses que Espanya pot compartir amb tot Iberoamèrica és l'estratègia de l'espai. I això és el que nosaltres ara estem propugnant. I quan un arriba a un país com Colòmbia, on hi ha un govern que diu jo vull estendre molt la connectivitat, jo dic, doncs aquí teniu un mitjà que es diu l'espai i els satèl·lits, que en el camp de les telecomunicacions, perquè sabeu que de satèl·lits n'hi ha de molts tipus, amb els satèl·lits naveguem amb cotxe, els GPS, tot això és satèl·lit. Quan veiem les tormentes que vindran o la pluja que no ve malauradament en aquest país, també ho veiem a través de satèl·lits. Quan a la guerra d'Ucrània els exèrcits s'enfronten amb intel·ligència i observació de la Terra, és amb l'espai. Per tant, quan hem de rescatar, no sé, a les Illes Canàries el tema del volcà, i és amb l'espai. O sigui, l'espai, jo sempre dic, l'espai sembla allunyat de la nostra vida i l'espai
ens governa, no?
És la nostra vida. I per això jo estic defensant molt que aquests mons tecnològics els hem d'explicar en termes de les necessitats de la gent.
Valero o sí. Leandro?
Bueno, jo volia preguntar, vostè presideix Hispasat i és bueno, socialista, vostè va ser alcalde socialista de Barcelona i amb aquest govern, l'actual govern de Pedro Sánchez, el PSC, el seu partit, és quan més cotes de poder ha tingut a Espanya. No només perquè té dos ministeris, no? Raquel Sánchez, ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i Miquel Iceta, de Cultura i Esports, sinó també perquè les empreses públiques espanyoles estan presidides per persones del PSC, com vostè, sí, a Hispasat, com Maurici Lucena a Aena, com Raúl Blanco Renfe, com a Indra també, etcètera, etcètera. Vull dir, hi ha una manera de fer empresa socialista?
Bueno, jo crec que, quan em toca ser president d'una empresa, jo sóc president d'una empresa i té una missió empresarial i evidentment té també una missió com a eix estratègic. No, escolti, jo allò d'empresa ho vaig aprendre a la universitat on jo vaig estudiar, que és una universitat de negocis que es diu ESADE de Barcelona. I per tant, diguem-ne, escolti, no, hi han bones o males maneres d'administrar una empresa. I per tant, jo no vinc a fer política partidària, és passat. Jo vinc a liderar, junt amb un equip fantàstic, un projecte que, a més, ja he dit, que transcendeix els governs. És un eix estratègic de país. I per tant, a mi no em toca fer política socialista d'empresa per res. Jo el que estic és parlant, i a més parlo amb tothom, vull dir, jo parlo amb presidents de les comunitats, amb alcaldes, i a mi m'és igual el color polític que tingui davant. Perquè, quan s'està en un lloc, torno a allò que dèiem de l'alcaldia, quan un està en un lloc, ho fa per tothom. I a la vegada, com a ciutadà, jo defenso les meves opcions, no? I per tant, per mi és superinteressant que molta gent catalana estigui amb càrrecs de responsabilitat a l'Estat espanyol. Això jo sé que a vegades molesta en alguns sectors de Madrid i molesta moltíssim a sectors de Catalunya, però és que justament és el projecte del que crec que hem de fer, no? Que a l'Estat espanyol tots els espanyols hi hem de ser presents, també els que estem a Catalunya, diguem-ne. I això, lluny de veure una anomalia, hauria de ser l'exercici de la plena normalitat, no? I per tant jo estic orgullós de formar part de molts responsables catalans del PSC o no del PSC, però que estem amb responsabilitats de l'Estat. Home, entre altres coses, perquè com que estic convençut que és el meu país, diguem-ne, que és un país plural, però que és un país que té un projecte que val la pena, bueno, doncs jo això, en això jo sí que sempre em trobo molt còmode. Ho dic aquí a Sitges i ho dic amb la mateixa tranquil·litat a Madrid, diguem-ne, no? I, home, és el projecte que tenim, no? D'una Espanya que atén a tothom i que no pregunta d'on vens, sinó sobretot on vols anar, no? Pues això és el que nosaltres fem sense, jo ho he de dir, amb tota la normalitat, no? Que per mi és la normalitat.
Leandro,
anava a fer una pregunta del passat, però com ha parlat de Madrid, la meva pregunta és, no creus, ara com és des de fora de la política, hi ha massa complexament aquí a Barcelona respecte al que fa Madrid? Sempre ens estem comparant. En aquest sentit, hem de continuar per aquest camí o Barcelona ha de fer el seu propi...
No, jo crec que hi ha massa influència futbolística.
I una afegit, hauria d'haver-hi una agenda més compartida a Barcelona-Madrid a nivell institucional?
Sí, aviam, jo el que crec és, primer, Espanya, tota ella, té una de les seves grans sorts, és que té una de les lligues de ciutats més interessants, més fascinants, més atractives del món. Les nostres ciutats són una meravella. I per això, per exemple, el segment de turisme urbà és tan potent a Espanya, i més ho serà si més ho venem i ho coordinem, etc. No? Per tant, aquí tenim un gran potencial. A més, tenim la sort que aquesta gran xarxa de ciutats té dos grans nodes que són dos ciutats globals, cosa que no tenen molts països. Llavors, per mi això és una gran sort, tenir Madrid i Barcelona, Barcelona i Madrid, que a més estem a 2 hores i mitja amb tren, una horeta escassa amb avió. Això és una meravella. Llavors, les dues ciutats són complementàries, tenen coses en comú, els reptes dels seus ciutadans són comunes, però en canvi he de dir que són molt complementàries. I per tant, jo sempre, aquesta relació, jo mai l'he viscut ni problemàticament ni amb cap complex. I per tant, jo el que crec és que Barcelona s'ha de mirar a si mateixa i ha de mirar el seu paper en el món. I el seu paper en el món passa pel seu paper a Catalunya, el seu paper a Espanya i el seu paper a Europa. Però no obsessionar-se amb el veí, que és un veí magnífic, que a més tenia 600 quilòmetres una ciutat magnífica, per mi sempre ha estat positiu, perquè és que jo no crec en això del joc de suma zero, no hi crec. Crec més aviat en les sinergies que multipliquen. Per tant, per mi Madrid és una oportunitat. No és aquesta cosa que entenc, que té molt morbo. Jo sóc molt culer i, evidentment, vull que altres perdin la lliga.
Deixem una rivalitat futbolística, no?
Bueno, per això. Però llavors, sincerament, jo crec que menys mirar Madrid i més mirar les nostres potencialitats. Perquè Barcelona ha triomfat quan no es va mirar en altres amb recel, sinó quan mira amb confiança el futur. I això és el que nosaltres hem de fer. És evident, venim dels 10 anys pitjors per aquest esprit, però hem de recuperar aquest esprit. I perdona, Catalunya recuperarà aquest esprit si comença a recuperar-lo en primer lloc aquest 28 de maig a Barcelona, perquè Barcelona també marca pauta. I per tant, que en lloc que les dèries d'una Catalunya que crec que es va equivocar, entre tots ens hem equivocat d'estratègia, dividint-nos, el que hem de fer és de reconstruir unitat a partir de ciutats com Barcelona.
Molt bé, recordem als oients que esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, no com sempre, però sí estem al grup Eurostars, en aquesta ocasió no al Gran Marina, sinó a l'Eurostars Sitges, una nova aposta que trobareu aquí a Sitges, aquí a la comarca del Garraf, aquest dissabte amb el Leandro Lamor, Juan Carlos Valero i el convidat avui, el senyor Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona, és president d'Hispasat, aquesta empresa nacional de satèl·lits, i també el president d'Indecity, una consultora dedicada a que, com han de ser les ciutats i els territoris de cara al futur. I et deia que estem aquest Eurostar Sitges i nosaltres l'estem gaudint i l'estem veient i l'estem meravellats d'estar aquí. I tu també pots estar-ho. I com? Doncs mira, hemos recuperado a partir de hoy hasta finales de junio la campaña Ven a cenar y te invitamos a dormir aquí en el Eurostars Sitges. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues bueno, es para dos personas, incluye la estancia en habitación superior con vistas al mar, cena en el restaurante La Punta, desayuno, acceso al spa y salida del hotel a las 6 de la tarde. La oferta vigente, como te decía, es hasta el día 30 de junio, durante las noches de viernes y sábado, y ofrecemos una experiencia, digamos que única, en este oasis de calma, de tranquilidad, de pausa, de desconexión, con vistas al Mediterráneo, convertido en uno de los hoteles de referencia en esta localidad de Sitges, aquí en la comarca del Garraf. El precio para dos personas, yo creo que es un lujo, 230 euros, 230, 230 euros. ¿Quieres gozarlo, quieres disfrutarlo? Pues mira, tienes dos oportunidades o dos maneras de poder hacerlo. A través de internet, ¿cómo? Bastará que accedas a la web del hotel e introducir el código Ven a cenar, todo junto, en el motor de búsqueda, ¿eh? Internet, web del hotel y pones el código Ven a cenar todo junto en ese motor de búsqueda. ¿Qué quieres llamar por teléfono? ¿Porque te gusta más? ¿Quieres hablar con una persona? Pues ningún problema. Oye, coge, toma nota del 938-109000, 938-109000, indicando el nombre de la promoción Ven a cenar y disfruta, gaudeix, amb la teva parella, amb qui vulguis, d'un cap de setmana, divendres i dissabte, a l'Eurostar Sitges, cinc estrelles, un luxe, una pau, una tranquil·litat, un relax, i atenció, un menú i un dinar d'aquests de campionat. Dit això, recuperem ja la conversa d'aquest dissabte amb el senyor Jordi Hereu. Senyor Hereu, jo ara el presentava també com a president d'Idencity, aquesta consultora de ciutats. Recupero per un moment el tema de ciutats. Com a consultor, què li aconsellaria vostè al futur alcalde de la ciutat de Barcelona? Aviam.
Doncs, no, pues reconstruir, reconstruir consensos.
Reconstruir consensos. Punts, el més important,
punts d'acord,
no?
Sí, crec que això és el més... Barcelona és el més revolucionari.
Clar.
És reconstruir és molt... la idea del consens. Clar. La idea de que serem forts si sumem i ens afablim si juguem en aquest joc de com més separats millor. I, per tant, aquest és el gran repte del nou alcalde.
Molt bé, el repte del nou alcalde de Barcelona. Valero, tornem a l'espai, podeu o què?
No, jo
tornaré a l'espai.
Ell vol tornar a l'espai. Aquest tema volia parlar, diguéssim, d'Espanya, però sisplau.
Tornem a l'espai. Sí, que hi ha coses interessants a l'espai. A més, el senyor Hereu està entusiasmat amb el tema.
Perfecte, si no, perquè l'any passat dona també per matèria.
Per molt.
L'any passat, dintre dels problemes que hi ha al sector i tal, no us va anar malament, va haver-hi un benefici, 46 i pico milions, fins i tot van fer una compra també, no, d'una companyia nord-americana. Jo volia saber si de cara a aquest any quines previsions, quines perspectives teniu a nivell econòmic i si esteu mirant alguna possibilitat de compra també per créixer.
Sí, aviam, ara seria com molt llarg. Nosaltres, per simplificar, nosaltres no podíem quedar només com uns gestors d'infraestructura, sinó que estem fent un procés que en diem de vertical, d'anar de gestor d'infraestructura a proveïdors de solucions i serveis. I per tant, nosaltres això ho estem fent per transformació del nostre negoci, però també per creixement inorgànic. Per tant, el 21 vam comprar una empresa al Perú i aquest any 22 nosaltres hem comprat una empresa que, perquè s'entengui, té el mateix tamany en persones que Hispasat. O sigui, per tant, ara nosaltres ja som una organització de més de 500 professionals presents a més de 17 països del món. I per tant estem fent un creixement perquè ens posicionem com proveïdors de solucions i serveis. I que per tant a la llarga, així com abans fèiem un satèl·lit i veníem només aquest satèl·lit, nosaltres ara venem serveis que utilitzarem satèl·lits dels que sempre teníem, però també poden ser altres satèl·lits d'altres òrbites, com per exemple el New Space amb òrbita baixa. Per tant, nosaltres estem fent un canvi radical de filosofia, perquè primer, perquè és el que altres han fet i perquè és el que hem de fer. I per tant, Estem en un projecte de transformació, de creixement territorial, de creixement de nichos de mercat nous, i estem fent un gran canvi cultural intern de l'empresa. T'he de dir, amb el treball entusiasta de la gent, perquè una de les, per mi, de les meravelles és treballar amb, una, amb uns professionals que no només en saben molt, és que s'estimen molt aquest projecte. I per tant, jo em sento honorat de poder ser president d'un equip de professionals tan potents, però que a la vegada han tingut la grandesa de pensar que el que els havia propulsat durant 30 anys ja no és la fórmula, sinó que havíem de fer transformació. I estem en un pla de transformació que abarca tota l'empresa. I a la vegada estem creixent, i a la vegada estem obtenint beneficis, i a la vegada estem creixent en facturació i en EBITDA, i per tant, bueno, tot el que fem, també que quedi clar, ho autofinancem nosaltres. O sigui, quan nosaltres a l'Amazones Nexus l'hem finançat al 100% nosaltres. I per tant, som una empresa que fins ara hem tingut l'autonomia estratègica que ens dona la nostra solvència. Som de la ciutat i de les empreses més solvents del sector. També ho he de dir en termes internacionals.
Satèl·lits, ciberseguretat, van molt lligats, això també ens ajuda. Vull dir, ara tenim el món dels pirates informàtics que estan atacant per tot arreu, no?
Bueno, la ciber...
Allí també està ficat el satèl·lit.
La inseguretat, no? Diguem-ne, en les comunicacions és una de les greus amenaces, entre altres coses, de la digitalització. L'espai té i tindrà també un paper important en la defensa de les comunicacions segures, aplicables tant al món civil com militar, i també i en el que serà... Nosaltres estem treballant, per exemple, un projecte que és sobre distribució de claus quàntiques, que és un tema complex, però en el qual, perquè s'entengui, que emissor i receptor d'unes comunicacions tindran una clau que els hi permetrà saber perfectament si algú els hi ha entrat. I això només es pot fer amb satèl·lit a partir de 100 quilòmetres.
Això vol dir, per exemple, transferències bancàries, per exemple?
Per exemple, per assegurar qualsevol comunicació... és evident que d'aquí uns anys a l'espai farà una gran contribució a la seguretat en les comunicacions. Que és veritat que l'espai és que està present en moltes dimensions de la vida.
Sí. Vale, ara sí, vinga.
Jo volia enllaçar també amb l'espai, amb les, els llançaments que ha fet la Generalitat de Catalunya de dos nanosatèl·lits en Xaneta i Menut. Això s'ha venut aquí, almenys en els mitjans públics catalans, TV3 i Catalunya Ràdio, com la NASA catalana, i volia conèixer la seva opinió. I després una segona pregunta ràpida, i és que ha marxat una empresa important espanyola, malauradament, Ferrovial. Vostè creu que si el president Sánchez hagués parlat amb el president de Ferrovial hagués evitat, diguéssim, aquesta decisió última?
En el primer tema, a Catalunya hi ha un ecosistema d'empreses innovadores entorn a l'espai que a mi em sembla que és una realitat molt interessant i molt, molt important. I per tant... Jo darrere d'aquests projectes el que expreso és respecte, i a més ho he fet perquè darrere hi ha grans professionals i sempre els hi desitjo encert i sort en aquesta carrera. Segurament jo del que no participaria és de l'exageració, que no és dels professionals, que en tot cas és de les institucions, quan d'això en diuen periodísticament la NASA catalana. Bueno, jo mai m'he atrevit a parlar d'una NASA espanyola, i per tant és una manera d'entendre'ns. És a dir, sobre l'espai sempre, evidentment, els nacionalismes intenten sempre posar-hi moltes banderes. Jo, com que vinc d'una cultura on diguem-ne, a mi les banderes les sento però les utilitzo amb discreció, no sé, nosaltres vam fer un llançament fa 2 mesos d'un satèl·lit que és 100 vegades més gran. Bueno, ningú haurà vist un exercici de nacionalisme entorn als llançaments. Ara, dit això, reitero, crec que s'estan fent coses molt, molt interessants, i que els hi desitjo tot l'èxit, perquè crec que aquest sector, els èxits també d'altres empreses, són aprenentatges que un també pot incorporar. I per tant, he de dir que per mi el sector de l'espai a Catalunya crec que és molt interessant i pot fer molt bones coses. Escolta, sobre Ferrovial. Sí, sí, sobre Ferrovial. Bueno, jo crec que hi ha processos de globalització, i en aquests processos de globalització hi ha empreses que es poden deslocalitzar, i per tant en aquest sentit, bueno, doncs jo, diguem-ne, crec que ho han fet i ho han pogut fer. Un altre tema i un gran debat és si hauríem d'anar a una major harmonització fiscal en el si d'Europa, diguem-ne, eh? Jo crec que això sí que hauria de passar, però perquè un projecte polític, no, com a Europa, hauria de tenir fiscalitats més homogènies, però dit això, han fet el que podien fer i ho han fet, i per tant no ho sé si amb més diàleg s'hagués pogut, això a mi no tinc capacitat per dir si s'hagués pogut evitar. Em sona que era un tema com molt estudiat i molt treballat, però bueno, és cert que ens estem globalitzant i per tant la gent agafa escales. A mi el que em preocupa és, jo vull que la gent, també em passa en Barcelona, jo vull que la gent creixi des de l'àmbit territorial en el que estic. Per tant, entenc la preocupació d'un president de govern de que la gent creixi en el teu territori. Com a Barcelona, a mi un dels fenòmens que em preocupa i sempre m'ha preocupat és, som àmbit de molta start-up, de molta gent que comença, però en la corba de creixement empresarial sembla que a partir d'un cert volum ja la gent se n'ha d'anar. Bueno, doncs ara hem de posar èmfasi que el creixement empresarial s'ha de poder fer des de Barcelona, des de Catalunya i, evidentment, des d'Espanya. No?
Rens, queda un minut i mig, senyor Reu. La pregunta que es deu fer molta gent, molt ràpidament, un titular pràcticament, per què serveixen els satèl·lits i qui paga els satèl·lits? Aviam.
Els satèl·lits els paga el mercat en allò que ha d'estar valorat pel mercat, i ho paguen els governs públics aquí a Estats Units i a Rússia per allò que són prestacions de coses que no entenen de mercat. Per exemple, la defensa no entén de mercat i, per tant, són inversions públiques. Ara, l'espai serveix per transformar la vida i els satèl·lits de telecomunicacions, com nosaltres diem, serveixen per comunicar allò que ens importa. Persones, famílies, comunitats, territoris, països. Per tant, nosaltres som un connector en aquest món global i un satèl·lit és un instrument de connexió.
Jordi Areu, moltíssimes gràcies per compartir aquesta conversa, president dispassat, gràcies, que vagi tot molt bé al món dels satèl·lits i fins a una altra ocasió,
Moltes gràcies. Ara, sobretot que vagi bé a qui vagi, per això.
A qui vagi, allà dalt. Si va dalt bé, també irà baix aquí. També irà bé aquí baix, Leandro Lamor, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Juan Carlos Valero, també gràcies. Gràcies. Nosaltres tornem la setmana que ve, com sempre, des del restaurant Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, l'hotel Eurostars Gran Marina, i avui ens ho convidem des d'aquí, des de l'Eurostar Sitges, 5 estrelles. Recordeu la campanya que està en marxa divendres i dissabtes. Ven a cenar i t'invitamos a dormir, 230 euros per la parella. Si voleu reservar-ho, web de l'hotel i introdui el código Ven a cenar en el motor de búsqueda. I si vols trucar per telèfon i reservar-ho, fer-ho al 938 10 90 00 indicant el nom de la promoció, que és Ven a cenar. Gràcies, bona tarda, bon cap de setmana i sobretot que vagi molt bé. Adéu-siau.
Llibres i roses per tothom.